Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Xavi amaga les seves cartes. Avui han sortit a trepitjar gespa tots els lesionats tret de Sergi Roberto. Ho han fet Rafinha, Lewandowski, De Jong, Pedri i fins i tot Koundé. I fins demà no coneixerem la llista de convocats, així que veurem d'aquests futbolistes quants entren a la convocatòria. Els que sembla que entraran serien Rafinha i Lewandowski, i veurem si fins i tot algun, jo ho veig difícil, es podria colar a l'11 inicial. De seguida, les novetats de l'equip del Barça amb l'Helena Condis. El Real Madrid acaba de començar la roda de premsa de Carlo Ancelotti. El podem escoltar en directe.
En la fase de grupo, creo que la dinámica es buena, creo que es mejor momento para jugar un gran partido.
¿Qué tal, míster? Andrés Rubio, de Televisión Española. Me imagino que habrá analizado muy bien al FC Barcelona. ¿Qué es lo que más le preocupa del equipo de Xavi? ¿Qué es lo que le quita el sueño?
Mira, es un equipo, como siempre, el Barcelona es un gran equipo porque tiene buena organización en todos los sentidos, defensivo, ofensivo. Han entrado esta temporada jóvenes con muchísima calidad. Entonces... esperamos el Barça de siempre.
Hola, míster, José Aguado de La Razón. En los últimos partidos hemos visto a Carvajal metiendo un gol de cabeza, el otro día rematando y casi mete otro. ¿Ha habido un cambio en esas jugadas a balón parado o ha aumentado el papel de Carvajal?
No, ha aumentado el papel de Carvajal, porque yo creo que nos hemos olvidado los años anteriores que él es un buen rematador de cabeza, es muy listo.
Carlo Ancelotti en directe des de la sala de premsa de Valdebebas. Després el seguirem escoltant i el José Luis Gil ens farà el resum del més destacat d'aquesta roda de premsa. El Real Madrid, amb les baixes, recordeu, de Courtois, Militao i Ceballos. Bellingham, ho ha confirmat el propi Ancelotti només començar la roda de premsa, estarà en condicions de jugar aquest primer clàssic de la història que es disputarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que s'omplirà amb 49.000 espectadors. De seguida despleguem tota la prèvia del clàssic. El Barça i el Real Madrid jugaran demà a partir d'un quart de cinc de la tarda amb l'arbitratge de Gil Manzano, un àrbitre que agrada més a Madrid que a Barcelona. La prèvia la remataremamb el debat del clàssic amb el Toni Freixa i l'Iñaki Cano, a veure com ho veuen, encara que diu el tòpic, i els tòpics sempre tenen un percentatge alt de realitat, els clàssics són imprevisibles. Al marge del clàssic, la jornada s'obre avui a primera amb el Girona Celta. A partir de les 9, si puntua el Girona, dormirà el líder solitari. L'Atlètic de Madrid juga el seu partit diumenge a les 9, rebrà a l'Alavés. A segona divisió, l'Espanyol visita demà al Molinón. Bon partit, a partir de 6:45 de la tarda, l'Espanyol segon, l'Sporting vuitè, però atenció, separats només per 2 punts. L'Andorra rebrà a la mateixa hora el Llevant, tercer classificat. La selecció espanyola femenina, que juga a Itàlia, aquesta tarda, partit de la Nations League amb el retorn de Jennifer Hermoso com a gran al·licient. El partit a 6:45. El Real Madrid es va endur al clàssic de l'Eurolliga per 1 punt, 65-64, i amb polèmica. S'ha parlat d'una possible impugnació del Barça per una cistella dels Blaugrana a la que no es va donar validesa per un error de cronometratge. La impugnació, ja us diem que no és possible per una qüestió tècnica. Després ens explica l'Albert Díez. En handbol va perdre el Barça també a la Champions, 35-41 davant del Veszprém, que va ser superior. Els Blaugrana es mantenen líders de grup, empatats ara amb el Veszprém. En futbol sala, el Barça ja està classificat per la ronda èlit després de superar ahir a l'Anderlecht per 2-1 en partit de Main Road de la Champions. En motor tenim motos a Tailàndia aquest cap de setmana i Fórmula 1 a Mèxic, i també cita important demà la final del Mundial de Rugby entre Nova Zelanda i Sud-àfrica a l'Estadi de Saint-Denis a París. Avui farem, com us deia, el debat del clàssic amb el Toni Freixa i l'Iñaki Cano i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem com sempre via Twitter. Avui fàcil, eh? Guanya el Barça el clàssic? Creieu que sí al 58%, que no al 42%. Guanya l'Espanyol a Gijón? Creieu que sí al 65%, que no al 35%. Guanya el Girona el seu partit avui a Montilivi? Creieu que sí al 67%, que no al 33%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. La pilota es la pilota del clàssic, ya rodas por Scope.
Ojo al vatio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30%?
30% cada mes. Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
El clásico llega a Dazón. De la clase de Bellingham a la garra de Gavi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. Solo en Dazón.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
El partit més gran a nivell de club, això sí, jo crec que no n'hi ha un altre. Està tot el món pendent del clàssic, per tant, escenari ideal per mi com a entrenador, per futbolistes, per fer coses grans. Per tant, aquests partits són els que sempre somiem quan som nens o som petits, no? Doncs endavant, sense cap por, amb valentia i a pel partit.
Doncs l'ha presentat perfectament Xavi, el clàssic, demà el clàssic, la cita a 4:45 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc amb l'arbitratge de Gil Manzano al camp i de Cuadra Fernández al VAR. De seguida les novetats del Barça amb l'Arena Condis, abans una mica més de la roda de premsa en directe de Carlo Ancelotti.
El papel que tenemos que intentar de hacerlo bien mañana.
Últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Rubén Cañizares de ABC. Quería preguntarle qué le parece el árbitro de mañana, Gil Manzano, y qué le parece también que un árbitro internacional desde el año 2014, lleva 9 años como internacional, solo haya pitado 2 clásicos.
Bueno, lo conozco muy bien, Manzano lo conoce muy bien la UEFA, es uno de los árbitros más valorados en Europa, uno de los mejores de Europa, y creo que es el perfil justo para pitar un partido como el de mañana.
Última pregunta.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Torío, en directo para Radio Marca. Ha hablado mucho de los jóvenes, pero le quería preguntar por qué en el Barcelona cuesta tan poco sacar canteranos y directamente que vayan al primer equipo. En los últimos tiempos han proliferado muchos canteranos, Alejandro Valde, Pedri, Gavi, Fermín, Lamine Yamal, Marguiu. ¿Por qué en el Barça cuesta tanto y en el Madrid parece que es tan difícil?
Esto es difícil decir, son momentos. Yo creo que los jóvenes han disfrutado este momento en el Barcelona para entrar, porque el primer equipo ha tenido muchas lesiones, entonces es bastante normal que han aprovechado de la calidad que tienen en la cantera. Sería lo mismo para nosotros, porque si pasan muchas lesiones durante la temporada, obviamente tú tienes que incorporar jóvenes que a veces pueden jugar también. Nosotros tenemos 3-4 que están muy cerca de jugar con el primer equipo. Álvaro ha jugado el año pasado, Mario Martín ha sido con nosotros muchas veces, Nico Paz, Gonzalo. Tenemos un grupo de jugadores muy jóvenes que están muy cerca.
Muchas gracias.
Doncs s'acaba en aquest precís instant la roda de premsa de Carlo Ancelotti, el tècnic del Real Madrid. D'aquí a uns minuts el Gil ens farà el resum i ens donarà les novetats del Real Madrid, però Ancelotti ha confirmat que Bellingham estarà demà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i, com heu sentit ara mateix en directe, li agrada Gil Manzano com a àrbitre pel partit de demà. Busquem ara les novetats al Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ha estat una sorpresa, els 15 minuts de l'entrenament de portes obertes, veure que tots els lesionats, tots els tocats, tret de Sergi Roberto, saltaven a trepitjar gespa.
Sí, Xavi també s'ha quedat molt sorprès gratament amb el compromís i la implicació dels lesionats, perquè no se'ls esperava veure a tots a l'entrenament d'aquest matí a la Ciutat Esportiva. Ell mateix ho ha dit, futbolistes que en tenien per 5 setmanes, amb 3, ha vist que estan preparats. Ha estat, sens dubte, la nota positiva del dia, unes hores abans del clàssic, 24 hores abans, Lewandowski, De Jong, Pedri i Koundé han volgut entrenar per primer cop, en el cas de Rafinha, ahir ja el van veure, era el segon dia que s'exercitava, i s'han volgut provar pensant en el partit de demà, pensant en rebre l'alta mèdica. Per això Xavi ha dit, els vull esperar, vull aguantar per veure quines sensacions tenen aquesta tarda, unes hores després de l'entrenament, i també demà al matí per fer primer la convocatòria i després per decidir definitivament l'11. Dels 5 lesionats que avui hem vist entrenar-se, sí, els que apunten a rebre l'alta mèdica, Joan, són 3, Lewandowski, Rafinha i De Jong.
Sí.
En els casos de Koundé i Pedri, internament se'ls descarta, tot i que Xavi no s'ha referit a ells com a possibles baixes de cara a demà. El que sí que ha dit Xavi, i ho ha dit molt clarament, és que a l'hora de confeccionar l'11 no decidirà ni pel compromís que visen alguns futbolistes, ni pels galons de jugadors que surten de lesió, com per exemple Lewandowski i De Jong, que l'única condició que posa Xavi per decidir qui jugarà demà és aquesta.
Bueno, al final es sensaciones y jugarán los que estén mejor, los que estén al 100%. Lo que no podemos cometer es un error de poner a un futbolista que no tiene buenas sensaciones y que no está al 100% y más en un partido de alto nivel de este tipo, ¿no? Un clásico tienes que estar al 100%. Vamos a ver mañana cómo se han sentido hoy. Hoy todos están bien, han acabado bien y mañana decidiremos. Pero sí que no podemos cometer el error de el que no esté al 100% ponerlo.
Després, Helena, farem la Loto Xavi, et demanaré el possible 11, però d'aquests 3 que creus que entraran a la llista, Rafinha, Lewandowski i De Jong, creus que fins i tot algú podria ser titular?
Diria que podria ser titular Lewandowski. Mm. Està disposat a jugar infiltrat, per tant no el descarto a l'11 inicial, però insistim, aquesta tarda veurem quines sensacions té, demà al matí també, ho acabarà de consensuar amb Xavi Hernández, però el davanter polac vol estar, ja fa dies que li diu el tècnic i ha estat bé, avui ha pogut completar tot l'entrenament, per tant podria ser de la partida demà contra el Real Madrid.
Què opina Xavi de la designació de Gil Manzano, que és un àrbitre que queda clar que ha agradat més la seva designació a Madrid que a Barcelona?
És evident, Joan, que Xavi no té massa clar qui decideix l'àrbit, qui té el poder, la potestat de fer la designació arbitral de Gil Manzano. Perquè quedi clar, això ho fa un comitè de designació, no és a sorts, com creu el tècnic del Barça, que en la seva línia els últims dies no ha volgut condicionar el col·legiat hores abans del Clàssic.
Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro y este árbitro, cuanto menos hablemos de él, mejor. Nada más. Esto es a sorteo, en principio, ¿no? ¿Es así? Pues hay que, otra vez, digo lo mismo. Si es que me preguntáis siempre por los árbitros y la honestidad del árbitro y que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible.
No, no és així, no, Helena, no va ni per sorteig ni per ordinador.
No, però jo crec que, de veritat, que ho estàvem debatent a les ciutats esportives si ha estat una ironia de Xavi. Sincerament, jo diria que desconeixia com és el procés de la designació dels àrbitres. Li he traslladat la pregunta al Fouto i m'ha explicat que és el comitè de designació arbitral qui escull el col·legiat per cada partit, i en aquest cas, evidentment, tampoc està de sorts i és Gil Manzano qui ha escollit aquest comitè.
Molt bé, doncs mirem ja aspectes futbolístics del partit de demà, Helena, i enfoquem els dos cracs dels dos equips que aquesta vegada, en aquesta edició del Clàssic, són Bellingham, clarament, al Real Madrid, i Joao Félix, clarament, també al Barça.
Com a curiositat, ahir el realitzador del Clàssic de demà, Òscar Lago, estava al partidazo i li preguntaven de quines dues estrelles de cada equip hauran d'estar pendents. Qui serà l'estrella escollida a les files del Barça i qui serà la del Real Madrid. Deia el realitzador del partit que encara estan per decidir els dos jugadors que els hi faran un seguiment especial, però tenen molts números de ser dos futbolistes que debutaran en Clàssic en partit oficial. Bellingham, el màxim golejador de la Lliga, i Joao Félix, que per cert, Joan, encara no li ha marcat mai al Real Madrid, no ho ha fet amb l'Atlético. Xavi creu que els dos, que aquestes dues estrelles seran determinants.
Yo creo que los dos, a la par, ¿no? Creo que Bellingham es muy importante para el Madrid, y más debido al cambio de sistema que utilizan. Él tiene libertad de movimientos, ataca espacios, entra muy bien de segunda línea, es un grandísimo jugador, y Joao también, es otro grandísimo futbolista, tiene talento, está marcando diferencias, juega bien entre líneas, se descuelga uno contra uno, tiene pase de gol. Los dos son y pueden ser determinantes para su equipo, ¿no? Pero esperemos que mañana sea más de Joao.
Hi ha un altre aspecte tàctic molt interessant, Helena, que és aquest duel que hem vist en els últims clàssics, amb Vinícius jugant en banda esquerra, amb Araujo desplaçat com a lateral dret. Clar, el Real Madrid ha canviat una mica el seu dibuix, el Barça ara té Cancelo, que abans no el tenia, i no sé què passarà demà amb aquest duel entre Araujo i Vinícius, perquè hi ha coses que han canviat en el dibuix.
Se li ha preguntat directament a Xavi per si Araujo continuarà mantenint-se com l'antídot de Vinícius i l'uruguaià serà el lateral dret demà. La resposta de Xavi és que ara en aquesta demarcació canvia que el Barça té a Cancelo, però també ha afegit que Cancelo és molt versàtil i pot ocupar moltes demarcacions. En la línia de tota la roda de premsa no ha volgut donar cap pista a Ancelotti, que encara no havia parlat quan ha comparegut a Xavi Hernández. Ha fet una anàlisi d'aquest nou Real Madrid, la consigna de Xavi és clara, vigilàncies defensives de tots, implicació defensiva de tot l'equip, minimitzar les pèrdues en zones de perill. Aquest missatge anava per sobretot per Cancelo, en zones de construcció i enmig del camp, no jugar-se-la si no és ja en tres quarts de terreny de joc, perquè aquest Real Madrid et mata el contracop.
Bueno, sí, el Madrid ha cambiado de respecto al año pasado a este, ha cambiado el sistema, el dibujo, al jugar Bellingham con más libertad, más de media punta, juega con dos puntas, no juega con tres, y en este caso Vinicius y Rodrigo sí, se desmarcan muchísimo en profundidad, tanto del carril como dices tú del 10, o desde el extremo yendo para adentro, ¿no? Entonces esto es lo que hay que vigilar, está claro, ¿no? Van picando, pica Bellingham, pica Valverde, pica Rodrigo, Vinicius. Bueno, es un equipo muy potente, tienen muchas cosas, es un grandísimo equipo, lo vamos a descubrir ahora, es el Madrid. Por lo tanto, tienen muchas virtudes que hay que ir minimizando.
I la gran pregunta, Helena, que segur que tothom et pregunta tu també aquests dies, què, Helena, com veus lo de demà? Veus el Barça millor? Veus el Madrid favorit? Ho veus al 50%? Com ho veu Xavi?
Doncs s'ha mullat, eh? Xavi veu el clàssic. Jo diria que és la vegada que veu el clàssic més igualat que mai com a entrenador i ha donat un percentatge que pot caure per qualsevol cantó.
No, yo creo que la obligación es la misma para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca, ¿no? Vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar, porque un clásico es imprevisible, ¿no? Yo creo que está al 50%.
Ja saps que tornarà Gavi després de la sanció contra el Shakhtar Donetsk. Li hem preguntat a Xavi si ha tingut una xerradeta per amb ell per dir-li que demà s'ha de contenir i ha dit Xavi que no és necessari perquè el control de Gavi ara és enorme, que només ha tingut dues expulsions amb ell d'entrenador i que és una peça necessària, fonamental per l'equip. No tenim cap dubte que Gavi serà titular i també Xavi ha dit que ell està tranquil, que veu la gent molt il·lusionada, que els culers els veu doncs, amb aquelles ganes de partit de demà i que a casa també tot bé, tot tranquil i que amb ganes d'afrontar aquest clàssic demà, que costa molt perquè veu que els jugadors doncs, estan nerviosos, que tenen tensió, però que el més important és controlar les emocions i el cap ben fred.
Molt bé, doncs vinga, dispara la Loto Xavi. Helena.
És que és molt complicat avui, Joan, perquè, clar, estic pendent de la convocatòria, per tant, tots els errors que pugui cometre no compten, d'ara en endavant, perquè és complicat. Però ja que em demanes l'11, mullo amb Ter Stegen en porteria, jo crec que manté a Cancelo, Araujo i Christensen parelles centrals, Valde, aquests serien els quatre homes en defensa, al mig del camp li donarem continuïtat a Oriol Romeu, amb Gundogan i amb Gavi als interiors, i a dalt, a la davantera, jo d'entrada mullo amb Lewandowski, i en aquest cas posaria Ferran per la dreta, a Joao Félix per l'esquerra, i a Lewandowski com a nou. Fermín i Lamine Yamal, a mi m'agradaria que fossin titulars, però crec que els pot guardar com a revulsius a la segona part.
Molt bé, doncs és la Loto Xavi de l'Helena Condis, a veure què fa el míster demà. El planning per demà quin és, Helena, de l'equip?
Doncs al matí estan citats tots a la ciutat esportiva, Xavi donarà la convocatòria al migdia, no ens han especificat exactament l'hora, però calculo que a 11:45 del migdia tindrem la llista de convocats pendents dels lesionats, dinen tots junts, un piscolabis a les instal·lacions de Sant Joan d'Espí, i d'allà van en autobús cap a Montjuïc, que en principi sortiran a Dureta per evitar trànsit i per estar tranquils a l'estadi. Cap a la 1 del migdia aproximadament està previst que vagin ja cap a Montjuïc.
Que vagi tot molt bé, Condis, gràcies.
Gràcies, adeu.
Navega con Costa Cruceros. Reserva ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia. Consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Halcón Viajes. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Tres i 25 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra fent la prèvia del Clàssic. Ja hem escoltat algun fragment de la roda de premsa de Carlo Ancelotti. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda. Gilito, céntrate, que con estas músicas... Céntrate, Gilito.
Doncs vinga.
Hem estat a la roda de premsa de... Estic decebut, eh? Perquè mira que aquest matí a la redacció parlàvem, aniran mitjans no habituals, hi haurà més preguntes. Roda de premsa convencional. Han anat els de sempre, han preguntat els de sempre... I la cosa ha durat més o menys el que dura sempre, un quart d'hora, 16 minuts, no més de 20. En resum, de lo que no hem escoltat a Esports Cope, per al tècnic del Madrid, és un partit que no marca la temporada.
No, yo creo que es solo un partido importante, que vale 3 puntos, que vale mucho en la dinámica de un equipo, porque ganar un clásico creo que es muy importante para la afición, para todos. A nivel prácticamente de clasificación, creo que la temporada es muy larga, es muy pronto ahora decir que este partido determina en términos de puntos.
Ha ratificat que Bellingham, a l'espera de l'entrenament d'aquesta tarda, la plantilla entrena a les 4. Bellingham està en condicions de disputar el partit, que els joves que surten del Barça, com Fermino, Lamine Yamal, són interessants. I sobre l'altra qüestió, la qüestió de la llotja, si Florentino definitivament no va al partit, és una decisió que ha pres el president i ell està amb el president.
No sé lo que decide el presidente. Lo que sé es que todas las decisiones que ha tomado el presidente han sido... Para el bien del club, para el bien del Real Madrid, de todas las decisiones que él ha tomado y que va a tomar, será por el bien del club.
Doncs això, és pel bé del club, no hi entra. Ha estat en la mateixa línia de Xavi respecte a que no hi ha un favorit clar en el partit de demà i que no entra a analitzar si el que hagin entrenat tots els lesionats amb el Barça és una maniobra per despistar o no, que a ell només li preocupa lo seu i l'entrenament que en principi està programat a les 4 d'aquesta tarda.
Perfecte, l'Helena ha donat un possible 11 del Barça de cara a demà, un possible 11 del Real Madrid. Quin seria, Gil?
Doncs mira, després d'haver escoltat Ancelotti, em ratifico en el que t'he donat. És a dir, Kepa a la porteria, Carvajal i Mendy als laterals, ja et dic més, començarà Mendy i acabarà Camavinga de lateral esquerra, Rüdiger i Àlaba a l'eix de la defensa, Kroos i Tchouaméni van ser suplents a Braga, per tant seran titulars demà, Bellingham, en principi partint de la base que jugarà, l'altre lloc del centre del camp, jo aposto per Fede Valverde, i en punta, Vini i Rodrigo.
Perfecte, 3 i 28, el de demà serà un clàssic molt particular. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Perquè serà el primer de la història en disputar-se a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Sí, hi ha moltes curiositats. El primer de la història que jugarà a l'Estadi Olímpic, on hi ha capacitat per 49.472 persones. S'espera que s'ompli, que estiguin aquestes 49.000 persones. De fet, l'últim partit ja de Champions eren 40.000, així que s'espera el ple absolut de l'Estadi Olímpic. Com deia ara el Gil, no està previst que vingui Florentino Pérez, el president president del Real Madrid, però sí hi haurà a les 3 de la tarda un esmorzar entre les dues directives. El Barça ofereix aquest esmorzar a la Banyotja d'Honor de Montjuïc i allà estaran qui vingui de la representació del Real Madrid, que per cert, recordem, arriben avui a les 8 del vespre a Barcelona. A més, del mosaic, hi haurà mosaic dos clàssics després. No es van fer en els anteriors, ni a la Lliga ni a la tornada de Copa del Rei de l'anterior temporada per estalviar, per un tema de diners, i ara es farà, però el Barça ha informat. L'únic que recomanen és a l'afició que vagi a l'estadi amb temps per poder executar-lo a la perfecció. El lema sorpresa i l'acció serà llegendària. Han dit el Barça, no dona més detalls de quin serà aquest lema del mosaic, només que torna al mosaic i demà veurem què hi ha en aquest mosaic. També a la prèvia del partit, com no podia ser d'una altra manera, i ha sonat aquí a Esports Cope, sonaran les millors cançons dels Rolling Stones, i han informat que el DJ que estarà a Montjuïc posarà aquestes cançons.
El Hey Jude no sonarà. No, en principi no està previst.
No? Aquest no està previst. Si fos a Madrid entenc que sí que sonaria, però aquí no està previst. I de les samarretes, ja sabeu, el Barça havia fet els anteriors dos clàssics una versió, gràcies a Spotify, amb en Drake i amb Rosalía, aquesta vegada amb els Rolling, i aquestes samarretes, per cert, la versió signada de 3.000 euros la unitat, hi havia 22 unitats i està esgotada, ja no queden, és la versió més cara, i de la resta, que hi ha 1.899 unitats sense signar, només queden algunes a les botigues físiques, val 400 euros, només queden algunes a les botigues físiques, no estan a la web. Per últim, les penyes, també el Barça ha informat que seguiran per tot el món, ja l'han informat que seguiran aquest clàssic. Hi haurà penyes del Barça a Los Angeles, Miami, Londres, Budapest, Sao Paulo, La Habana, Nova York, tothom pendent del millor partit del món.
Sí, és un dels millors partits de futbol que es poden veure, i tot el planeta sempre està pendent del clàssic. Víctor, gràcies.
Gràcies.
I abans del debat, una cosa més, que sempre estem pendents, també ens agrada estar pendents del tema de les apostes. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Perquè les cases d'apostes no entenen de colors i, per tant, sempre va bé veure per on van els trets per orientar-se una mica.
I per començar, costa molt trobar un favorit pel partit. És per això que li donen un lleuger avantatge a favor al Barça per jugar com a local. La victòria culer es paga 2,45 per euro apostat, l'empat a 3,60 i un triomf del Real Madrid a 2,70. Si està més clar, en aquest cas, que els dos equips marcaran només una quota de 1,50, les cases d'aposta també donen per fet que l'equip que domini abans del descans acabarà sumant els 3 punts, i això que a tu t'agrada, tu, els golejadors del partit. Hi ha febre per Marc Guiu. Compte amb això, eh? Un gol seu...
Marc Guiu?
Sí, sí. Donen per titular, o que jugarà minuts, tindrà una estoneta... Un gol seu en qualsevol moment es paga 2,75, només superat per Lewandowski. Si marca, es paga a 2,25.
O sigui, el gol menys pagat al Barça és Lewandowski i ja darrere Marc Guiu.
Marc Guiu, exacte. I això, espera, jo no sé qui fa les apostes, no ho sé, perquè això també s'ha de dir. Els quatre següents ja són jugadors del conjunt d'Ancelotti. Tu i jo, i els que estem aquí, donaríem per fet que Bellingham té tots els números de marcar. És el pitxitxer de la Lliga, el jugador revelació del campionat, però el que té més opcions de veure porteria és Rodrigo, un gol del brasiler. L'aposta es paga a 2,87 per davant del pitxitxi de la Lliga per Bellingham, del 3,10 que donen del jugador anglès. Després ja venen els Vinícius, Joselu, a la llista de candidats per marcar el clàssic. Però sorprèn això de Marc Guiu i de Bellingham, Rodrigo, amb la temporada que està fent el brasiler.
És sorprenent, sí, en fi. 3:32, de seguida obrim el debat. Avui el debat del clàssic amb el Toni Freixa i l'Iñaki Cano.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Doncs ha arribat el dia, demà, el clàssic. I els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip, i és disfrutar sense preocupacions. Per això, els dies de partit, no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes. Demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, DAZN, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Vinga, obrim el debat del clàssic amb el Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
Què
tal? Bona tarda, com estem?
Molt bé, home, i ens acompanya avui també l'Iñaki Cano. Hola, Iñaki, com estamos?
Bona tarda, el tío Bigotes.
El tío Bigotes. Bueno, aquí, de los tres, hay dos tíos Bigotes, tú y yo. Sí. Toni Freixano. Sí, sí, Toni Freixano.
Toni Freixano. Lleva siempre...
Bueno.
En algún momento, Barda, sí hemos llevado, ¿no, Toni? Si no recuerdo mal.
Sí, claro, es lo que iba a decir, con la barba y bigote. Hay bigote también, sí. Cuando me la dejo.
Sí, 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 sí. Bueno, es de bigotes el partido, es de bigotes. Dime, dime.
Es un traidor, se lo ha quitado, ya no vale.
Bueno, oye, que es de bigotes el partido de mañana y os pregunto de entrada cómo lo veis. Si, Toni, como Xavi al 50%, ¿o ves alguno un pelín favorito?
No, es muy difícil en un clásico ver un favorito y además cuando ha sucedido que uno de los dos es favorito, el resultado suele ir al revés entonces, ¿eh? O sea que yo creo que es una historia distinta, es un partido independiente, está dentro de una liga, pero es como una isla dentro de la liga y hay que ver cómo se desenvuelve. Al final son detalles, son dos equipos de gran nivel y muchas veces se decantan los partidos por detalles y no tanto por el estado de forma de uno de los dos.
Iñaki, ¿cómo lo ves?
Pues estoy en la misma línea de Toni Freixa por una sencilla razón, porque para los dos equipos, y él ha estado muy metido dentro del Fútbol Club Barcelona, saben lo que significa tanto para el Madrid como para el Barça este tipo de partidos. Si hay dos clásicos al año en Liga, son dos finales, son dos mini títulos que consigue cada uno de los equipos. Por lo tanto, yo tampoco creo en el favoritismo de nadie, porque efectivamente, como ha dicho él, y yo me he comido unos cuantos clásicos, cuando iba con el pecho hinchado cualquiera de los dos, se lo aplastaban inmediatamente.
Toni, tú eres muy futbolero. ¿Hay algún aspecto táctico que te interese especialmente? Si se va a repetir ese duelo en banda Araujo-Vinicius, si pondrías a Fermín, que está en un buen momento de forma en el once titular...
Sí, bueno, yo tengo claro que Xavi va a poner a Araujo ahí, ¿eh? Pues, y por lo tanto...
¿En el lateral?
Sí, que pues, va a jugar con Christensen y con Íñigo, que Íñigo ya jugó el otro día, además jugó muy bien. O sea, si había alguna duda del rendimiento de Íñigo Martínez, pues el otro día pues cogió la confianza. Y luego, pues sí, la batalla en el mediocampo, porque el Madrid ahí es realmente muy fuerte con Tchouaméni, con Kroos... Con Bellingham, que viene ahí a esa posición, con Valverde. Yo creo que ahí es donde se va a librar la batalla, ¿no? Y ahí es donde el Barça quizás le faltan más efectivos por las bajas de Pedri, la baja de Frenkie de Jong, pero creo que hay elementos suficientes para suplir esa situación e intentar sorprender al Madrid al espacio, ¿no? Que es lo que creo que va a hacer el Barça, intentar jugar al espacio y sorprenderle, porque el Madrid va a jugar con las líneas adelantadas. Sí. Pero ya digo que no te sabría decir cuál es la clave del partido, porque los dos equipos se conocen muy bien y, como he dicho antes, se va a resolver por detalle.
Sí. Bueno, una de las claves, Iñaki, puede ser Bellingham, que está el hombre en un momento de forma espectacular. Ya sabíamos que era un gran jugador, pero a mí me está sorprendiendo los registros goleadores que está mostrando, ¿eh?
Salvo a los panenquitas, yo creo que nos está sorprendiendo a todos. Sí. Los que ya sabían de fútbol y de lo bueno que era Bellingham, a esos no les habrá sorprendido. Yo ya sabía que era muy buen futbolista, porque si trabajas en esto tienes la obligación de ver partidos. Claro. y era muy bueno y es muy bueno. Lo que pasa que, claro, en este Real Madrid se está saliendo el hombre. Además tiene un detalle de liderazgo. Porque el otro día, por ejemplo, en Braga, cuando más apretado estaba el Real Madrid con el Braga volcado en el área, tuvo un detalle de esos que te hacen recordar a futbolistas de otros tiempos, poniéndose en presión, en ataque, agitando los brazos para que todos le siguieran, y todos le siguieran como un auténtico líder. Evidentemente, Bellingham, yo creo que va a depender mucho de cómo Xavi haya planteado la forma y manera de taparle el camino a Bellingham. Sí. La otra clave, yo creo que puede estar en Araujo, en el lateral, como bien ha dicho Toni Freixa, y jugando cualquier otro central. Aquí la duda la tengo en Cancelo, porque a Cancelo no le voy a quitar yo de la alineación, pero entonces, ¿qué quito? ¿A Fermín? Pues seguramente sí. Tenga que
quitar. Oriol Romeu y Cancelo. ¿Tú a Cancelo lo pones en el 11, Toni, más adelantado?
Tengo esa duda precisamente ya. Que dice Iñaki, ¿no? Tengo la duda de si lo reubican, porque lo que está claro es que el Barça va a jugar con Araujo ahí para tapar a Vinicius. Además es que Cancelo ya no es solo que que juega en esa posición, sino que defensivamente ha demostrado que no es precisamente su mejor virtud, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo creo que ahí la duda de Cancelo yo también la tengo, sí.
Oye, Toni, ¿crees que Xavi ha querido jugar hoy un poquito al despiste, sacando a todos los lesionados ahí a pisar césped? Porque había futbolistas como, por ejemplo, Koundé y Pedri, que parecían descartados para el partido y que han aparecido también ahí.
Es posible. Posible, sí, nos ha sorprendido a todos por lo que se sabía o lo que se iba contando de las lesiones, que ya sabes que en eso hay mucha discreción y nunca se sabe cuál es la evolución de un lesionado y cuándo va a reaparecer, se sabe cuándo tiene el alta, pero no se sabe antes. Bueno, pues igual sí ha coincidido que están todos de alta y mañana van a tener minutos, pero sí, me ha sorprendido.
Sí, escondiendo un poquito las cartas, ¿no, Iñaki?
Yo solamente creo en Lewandowski. Porque, y con todo y eso muy ajustadito, porque los demás, la verdad, ya sé que últimamente los servicios médicos del club, la privacidad de cada uno de los jugadores, tapan todo absolutamente en todos los equipos y te dicen que tienen para 15 días y resulta que tienen para 20 o para 8, pero en cualquier caso, bueno, yo no veo a De Jong ni a De Pedri, ni si acaso un poquito y si hiciera falta a Rafinha, pero los demás, y Lewandowski sí que creo que va a jugar, porque un tipo al que le cae un melón en el área y la enchufa, yo le pongo aunque sea como el famoso gol del cojo.
Sí. Bueno, y del árbitro, ¿qué decimos? Toni, Gil Manzano, ¿qué dices de la designación? ¿Que ha gustado más en Madrid que en Barcelona?
Mira, me sabe mal, como decimos aquí, echar agua al vino, pero es que a mí el tema de la polémica arbitral y estar pendiente de los árbitros y quién es el árbitro y quién no es, y a partir del lunes empezar a buscar frames y ponerlos en las redes sociales para fijarnos, oye, dejemos trabajar los árbitros. Gil Manzano es un árbitro perfectamente capacitado como cualquier otro, que los que estén en la sala VOR estén acertados, que no haya polémica en el sentido de que no haya errores garrafales. Y fijémonos en el fútbol, que al final es lo que arrastra a la gente a los campos de fútbol, no los árbitros.
Claro. Es que Iñaki, aquí como Gil Manzano ha expulsado a Messi, a Luis Suárez, a Neymar, a Lewandowski, enseguida salió eso.
Claro, lógicamente. Y si es al contrario, pues sale lo del otro lado. Yo soy muy partidario también de acercarme más al colegiado que a otra cosa. Yo creo que Munuera Montero, Sánchez Martínez, Gil Manzano son los tres mejores árbitros de este país. Y lo que me extraña es que Gil Manzano, siendo uno de los mejores de este país, solo haya pisado, me parece que han sido dos
clásicos. Sí.
Clásicos.
Dos, sí.
Y esto es lo que realmente me sorprende, porque yo creo que es un árbitro magnífico. Otra cosa es luego la suerte que tengan en si les pilla bien, o como decía Currito de la Cruz, un asistente de Navarrete, que decía, ese tío estaba tapado. Efectivamente, si estás tapado no lo ves, pero si lo ves, yo siempre he creído que los árbitros son buenos y malos dependiendo de si lo ven o no lo ven.
Vale. ¿Y que no venga Florentino, Toni?
Pues creo que debería venir, porque creo que los directivos tienen una responsabilidad muy alta en ese sentido. Al final se interpretan las acciones de cada uno, y el hecho de que no venga pues no ayuda a pacificar el entorno, y al final hay que ser responsable y ser consciente que es un deporte de masas y no son buenos los enfrentamientos. Pero bueno, oye, que al final cada uno es dueño de sus actos. Yo considero que debería venir, pero si él considera que no debe venir, pues el partido se va a disputar igual, no hay problema.
Sí, sí, se va a jugar. Iñaki.
Yo no soy madridista, pero si fuera madridista me alegraría muchísimo que mi presidente no viniera ante el error cometido por un directivo, que debería fijarse un poquito en Toni Freixa cuando estaba en el Fútbol Club Barcelona, que siempre era respetuoso, educado, aunque por dentro llevara su escudo o su entrecomillado, si me lo permite Toni, forofismo. Pero lo cuidaba muchísimo y era muy prudente. Lo que me extraña es que el Barcelona no haya reaccionado como tenga que reaccionar, si es que tiene que pacificar todo este asunto.
Vale.
Estoy hablando de Miquel Camps, evidentemente.
Sí, evidentemente. Y ahí,
afortunadísimo tuit.
Y ahí coincidiremos, Toni, que el tuit no fue nada afortunado. Todo lo contrario.
No, es un tuit. O sea, uno cuando ejerce un cargo de directivo, claro, tiene que ser consciente que no va por libre ni a título individual por el mundo, sino representando en este caso al Fútbol Club Barcelona. Estuvo bien Rafa Yuste al día siguiente declarando que bueno, pues que no le parecía acertado el tuit y que no volvería a suceder, y que si Vinicius estaba escuchando, pues a su manera, pues le pidió perdón.
Sí.
Y pero bueno, el tuit queda ahí, y supongo que quien se haya sentido ofendido pues también tiene derecho a reaccionar como considere, ¿no?
Amigos, a disfrutar del clásico mañana. Tony, Iñaki, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos y a
buen fin de semana. De
estar con Toni, ¿eh? Un abrazo.
Igualmente, Iñaki, un abrazo.
Gracias als dos. Adeu, seguim.
El món s'atura per viure el clàssic amb els número 1 de la ràdio esportiva. El millor futbol del món ho vivim aquí.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de l'estadi Lluís Companys, Barça-Real Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Josep Maria Minguella
i Santi Cañizares i Mateu Laoz.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ara és el moment.
Ara és el moment de parlar del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que juga aquesta nit contra el Celta i, si puntua, dormirà líder solitari.
Efectivament, amb un punt, ja no dic amb la victòria, el Girona es posa el líder en solitari, té els mateixos punts ara que el Real Madrid. És partit de segon contra 18è, part alta, zona Champions, aspirant al liderat el Girona, zona de descens al conjunt gallec. El Celta només ha guanyat un partit en tota la temporada. A més, el Girona, Batllori, buscarà encetar les fires de Sant Narcís amb un bon resultat i també fer un regal avançat a Michel, que el dilluns vinent farà 48 anys. Ve de remuntar el Girona, recordo, un 0-2 contra l'Almeria. Michel recupera Sigankov, també a Bernardo, com a fons d'armari, cap dels dos en principi ha de ser titular, i veurem si torna a situar tres defenses darrere, com ho va fer davant el conjunt andalús de l'Almeria. A casa, 5 partits, 4 victòries, només s'han portat punts de Montilivi al Real Madrid. Això espera el tècnic del Girona del rival d'avui.
Fora de casa, és el tercer equip en més ocasions porteria rival. És un equipàs a dalt, té gent molt ràpid, molta qualitat. Aspas és un jugador diferencial quan agafa la pilota. Larsen molt bo a la profunditat i en el desmarque, i no té els resultats que mereixen. Per mi és un equip molt, molt perillós.
I en aquest equip, Mingueza, que està jugant d'extrem, com a mínim l'últim partit, l'ex del Futbol Club Barcelona. L'11, l'aposta que fem és de Gazzaniga en porteria. Sí, línia de 3 en defensa. Eric García, David López i Daley Blind. Couto, carriler per la dreta. Miguel, carriler per l'esquerra. Novament, Arnau Martínez, el posem, el situem ja fa molts partits com a suplent. Aleix García i Ángel Herrera al mig del camp. A dalt, Ivan Martín, Savinho i Dobbic, que recordo és el tercer màxim golejador de primera amb 5 gols. Deixa'm ser mal pensat. Díaz de Mera, Isidro Díaz de Mera, castellà Manxec, és l'àrbitre del partit per allò de David López, Ortiz Arias i el que té per davant el Girona.
Li desitgem, com a tots els àrbitres, sort i encert. Sort al Girona aquesta nit, demà a la tarda li tocarà l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Toca visitar, bon partit al Molinón.
Sí, escolta, ja ho deies a l'entradeta, el 8è contra el segon, però 21 punts contra 23. 6:45 al Molinón, em deia el Carlos Llamas que més de 20.000 espectadors demà al Molinón per aquest gran partit que sona a primera divisió d'una altra època. Avui entrenament de l'Espanyol de 8:30 a l'estadi de Cornellà. Abans, roda premsa d'un Luis García que no viatjarà fins demà. No li agraden els hotels, al Luis, perquè mira que el partit és 18:30. Doncs demà al matí, avió cap allà, doncs, dinar, una becaïneta i jugar. En definitiva, veurem. Jo crec que hi ha rotacions, Batllori. Jo no surto d'aquesta histèria i història, i perquè crec que Pere Milla serà suplent. És una pedrada que tinc. En Pacheco a la porteria, Òscar Gil, Calero, Cabrera, Brian Oliver en defensa, Grajera, Aguado, Jofre, Melamed, Puado, canviat de banda, jugaria a l'esquerra i a dalt, com sempre, el danès Martin Braithwaite, que porta un parell de setmanes sense fer gol. Diuen que la defensa de l'Espanyol és així fluixeta a vegades, oi? Amb Calero, sí. Amb Cabrera... Si et diuen un defensa dur a la història de l'Espanyol, qui em dius?
Com a Mino.
Mino. Doncs mira, Bernardino Serrano Mino, símbol de l'Sporting als 80, símbol de l'Espanyol a l'inici dels 90. Ha parlat avui per Esports Cope, vull dir que demà estarà, evidentment, al Molinón.
Yo espero poder divertirme, sobre todo. Creo que l'Espanyol invita a tener un juego que es bastante alegre, y el Sporting, ya digo, al principio no tenía tanto decoro con el balón, pero últimamente ha tenido muy buenos resultados, que te genera muchos problemas, aunque no tenga un estilo como el del Español en cuanto a tener tanto el balón, hacer transiciones más limpias, pero es un equipo que cuando puede corre y te golpea, y no intuyo que el Español va a tener un día fácil de aquí.
No, ni jo ni ningú ho intueix. Des de 6:45 de la tarda, demà, després del Clàssic, tots a veure la tele i animar l'Espanyol, que cal un tercer equip català a primera, home.
Sort a l'Espanyol també, Quique, gràcies.
Bona tarda.
A l'Andorra rebrà demà el Llevant, el tercer classificat, el partit també a 6:45 de la tarda, i atenció que la selecció espanyola femenina, Edu, juga aquesta tarda contra Itàlia.
El somni dels primers Jocs Olímpics pel futbol femení passa avui per Salern. Espanya vol seguir amb el pas ferm a Lliga de Nacions, desvant una renovada a Itàlia amb nou entrenador i necessitada de punts per seguir emocions de d'estar a París. Les campiones del món busquen la tercera victòria consecutiva amb la tornada de Jenny Hermoso com la gran novetat. La calma ha tornat al vestidor de la selecció espanyola després de la tormenta que es va viure abans del primer partit contra Suècia, i això es nota. Parla Montse Tomé sobre l'estat físic de Jenny Hermoso i del que significa tornar de nou a l'equip.
Bueno, tiene ese vendaje en el tobillo, fruto de un pequeño golpe que tuvo en el último partido de la Liga en México, pero está bien, está en perfectas condiciones. Estamos contentos de tenerla aquí, de haberla visto de nuevo con nosotros. Ella tenía ganas de estar y siempre es algo que yo también le digo a ella, y creo que todos los del staff identificamos. Cuando está en el campo, Jenny es sonrisa, feliz de entrenar y feliz de estar aquí.
Irene Paredes va entrenar i al marge. El partit comença a 6:45 de la tarda i es podrà seguir per Tiempo de Juego un quart d'hora abans. Espanya mai ha guanyat a Itàlia a domicili. L'últim precedent va acabar amb empat a 1 l'any passat en partit amistós.
Perfecte. I a la primera federació que tenim al cap de setmana, Gil?
Doncs un partit compromès pel Sabadell demà, que visita el camp del Celta Fortuna, segon classificat en la jornada de diumenge, Cornellà, Teruel, Barça Atlètic, Osasuna B i Deportivo de la Coruña, Nàstic de Tarragona.
3:52, fins aquí al futbol.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
De árbitros, noticias importantes que tiene que contar Isaac Fouto.
Bueno, tiene que ver con el caso Negreira. Los servicios jurídicos de la federación han presentado un escrito contra Joaquín Aguirre, el juez del caso Negreira, para que o dé los nombres y apellidos de los árbitros acusados de ser árbitros corruptos. Hablaba de un grupo de árbitros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Feliz aniversario, cariño.
¿Y es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El clàssic de l'Eurolliga, Albert, se'l va emportar el Real Madrid per un punt i amb polèmica.
Sí, 65-64, un mal partit i sense la Provítola del Barça, mal partit perquè les estadístiques són nefastes. 5 de 20 en triples, 26%, 9 de 16 en tirs lliures, 56%, i perquè l'equip va desaprofitar un més 14 al segon quart. Tot i això, i pel que hem explicat, l'equip per mi s'ho ha reforçat tot i la derrota. Sentim el tècnic del Barça, Roger Grimau, i parlem de la polèmica.
Cou la derrota, per suposat, perquè hem jugat molt bon bàsquet per moments. Quan no hem estat tan bé, hem tingut el caràcter de tornar i no baixar braços bàsicament tornar, no? Després, bueno, pues una miqueta encara ho creu, podíem haver estat una miqueta més encertat. En general, cap dels dos equips hem estat encertats.
Primera derrota en 5 partits d'Eurolliga pel Barça, que deixa el líder al Real Madrid, i algú ha volgut veure un punt de polèmica amb aquesta cistella de Vesely al primer quart que els àrbitres van anul·lar. A 3:46 pel final del primer quart, ataca el Barça, 6:14 anota Vesely, però els àrbitres veuen que el rellotge de possessió s'havia aturat quan quedaven 6 segons de l'atac, ho revisen i anul·len els dos punts, tot i que sí que van pujar l'acte. Anul·len la cistella i li donen més possessió al Real Madrid. No pot impugnar el Barça, com s'ha dit en algun mitjà, perquè hauria d'haver signat l'acte en disconformitat, concretament aquesta jugada, i no ho va fer. Sí, ha traslladat al Barça el seu malestar i una protesta a l'Eurolliga per l'arbitratge de Velosevic, el sèrbi, Nedovic, l'eslové i el croat Kardum.
Perfectament explicat. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
També va perdre el Barça d'handbola al Palau en partit de Champions, no és habitual, per 35-41 davant del Veszprém, que va ser superior i va guanyar Beas. Aquestes són les explicacions del tècnic blaugrana Antonio Carlos Ortega.
Estábamos condicionados con los cambios, el problema de Dica, Luis tiene problemas con las defensas abiertas, jugadores habituales en defensa no han estado a su nivel también alguna vez, ¿no? Nos han batido el uno contra uno en múltiples ocasiones, ¿no? Hemos estado también a veces atacando por el centro, que es donde tienen más kilos, y ahí hemos pecado. Bueno, es un partido para tomar mucha nota, sacar cosas para mejorar y levantarse lo antes posible, porque igual a repetir, pasado mañana tenemos otro partido.
El Barça es manté líder del seu grup, empatat ara a victòries amb el Veszprém. El que s'hi va guanyar va ser el Barça de futbol sala, 2-1 a l'Anderlecht, ja està classificat per la ronda elite de la Champions. Juan Arias, bona tarda.
Sí, el conjunto del Anderlecht se había adelantado en el marcador, sin embargo, dos goles de Pito y Adolfo remontaron el partido para asegurar la clasificación para la Elite Round. Los azulgranas son provisionalmente primeros, pero ahora quieren mantener esa posición en la última jornada que se jugará mañana. Para ello les basta ganar o incluso empatar contra el Loznica serbio y de esta forma tener un sorteo teóricamente más asequible. El barcelonista Adolfo advierte de que los serbios irán a por todas.
Para ellos va a ser uno de los partidos más importantes y más bonitos de su historia. Y para nosotros, pues, hacer un partido de 10 porque nos lo van a poner muy difícil, tanto a nivel físico como a nivel de juego. Y entonces tenemos que pensar en nosotros, en hacer bien las cosas, y seguro que el resto sale solo.
Si por contra el Barça perdiera contra el Loznica y el Anderlecht cumple el pronóstico y gana el San Andreas, habría un triple empate a 6 puntos que se decidiría entre los tres equipos clasificados por el cómputo general de goles. Por cierto, Alex Yepes, lesionado en las rodillas, baja. Puede ser grave el partido Loznica-Barça mañana sábado 20:30.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar.
Escolta'm una cosa, Valldori. Al final com és? Lamine Yamal o Lamine Yamal?
Lamine Yamal.
Lamine Yamal. Bueno, en tot cas, Carlo, mister, tregui'ns de dubtes. Com es diu el xicot aquest del Barça?
Me gustan todo. Creo que ha destacado mucho Yamal.
Yamal. Yamal, eh? Ja per acabar de arrodonir l'embolic. Escolta, Valldori, saps que hi ha un àrbitre a Brasil, exatracador, en llibertat condicional,
Ara anava a dir una cosa, però no...
Que xiula el seu marxó, jo... Doncs bé, ha sortit de presó, ha complert la seva condemna, i això sí, xiula els seus partits d'una regional brasilera amb una dispositiu electrònic al turmell. De manera que si, evidentment, es salta les distàncies o tot això, doncs el dispositiu es xiva i tornaria directament a presó. Última hora, Ballori.
Última hora.
Carlos Kameni. Sí. Continuarà en actiu. Signa per l'Antequera, de Primera Federació.
Quants anys té?
40 i escaig, 41, m'ha semblat veure. És notícia la sortida de Media Pro de Jaume Roures, i hi ha un compte de Twitter, un compte de X, Archivo Bar, que assegura que de Burgos Bengoetxea va a la nevera pel seu arbitratge al Sevilla-Real Madrid.
Molt bé, Gil, gràcies. Lo mejor en lo personal.
Igualmente, Ballori.
Lo peor en lo deportivo.
Sí, bueno, enhorabuena por la victoria, Ballori, y ya si eso te lo cuento el lunes.
Molt bé. Les enquestes, per acabar. Guanya demà el Barça, creieu que sí, el 58%. Guanya demà l'Espanyol, creieu que sí, el 63%. Guanya avui al Girona, creieu que sí, al 65%, o sigui que perfecte. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Bon cap de setmana i bon clàssic, que vagi bé.